Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues. Salut reconeix que els han caducat 69.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Hem comptabilitzat 69.129 dosis de vacunes caducades. Aquesta xifra, si la miren en relació a aquelles quasi 11 milions de dosis administrades, és un 0,6% de les dosis administrades.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ho atribueix a la dificultat de calcular quantes persones es vacunaran als punts sense cita prèvia. Creien que l'interès augmentaria al setembre, però molts joves se'n continuen desentenent.
RAC 1 migdia amb Núria Travesso.
Salut recorda aquests joves que no són immunes. Durant la cinquena onada de la pandèmia han mort 6 persones de menys de 40 anys i 5 no s'havien vacunat. De seguida, tota l'actualitat relacionada amb la pandèmia. Abans, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Hi ha dues qüestions més que ens tenen molt pendents a aquesta hora. La primera, l'illa de La Palma. El volcà de Cumbre Vieja ja ha engolit més de 300 cases i els bombers intenten contrarrellotge salvar tot d'oque.
Miren de desviar el riu de lava que arriba als 12 metres d'altura cap a un barranc per minimitzar els danys a la població. La lava arrasat més de 150 hectàrees i n'amenaça 400 més.
Pendents també del futur de Ronald Koeman, que avui ha sortit a defensar-se amb un comunicat en la prèvia del partit contra el Cádiz.
El tècnic neerlandès no ha acceptat preguntes davant la premsa, Marta Ramon.
Koeman s'ha limitat a llegir un text de 3 minuts signat per ell mateix. Els capitans ho han sabut després de l'entrenament.
El club està conmigo como entrenador en una situació de reconstrucción. Eso necesita tiempo. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles.
Des del Barça es continua treballant en una llista de substituts.
Avui es jugaran 4 partits més d'aquesta sisena jornada de Lliga.
L'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs davant el Cuel a la Vés a partir de 8:15. El Madrid, que intentarà recuperar el lideratge que li ha pres l'Atlético contra el Mallorca a 10:00, a més del Sevilla-València i del Villarreal-Elx, una jornada que podreu seguir a RAC1 des de 7:00.
Més coses. Els Mossos investiguen un crim al Vinyan, al Baix Penedès.
Han trobat un cos tan calcinat dins d'un cotxe que no saben encara si és d'un home o d'una dona. Segons avança La Vanguardia, estava lligat i tenia parts amputades.
I torna la cursa de RAC1, la cita el 31 d'octubre a Badalona.
La cursa, que l'any passat no es va poder fer per la pandèmia, arriba a la sisena edició. Com sempre, seran 5 quilòmetres de recorregut pels carrers més emblemàtics de la ciutat i es farà garantint totes les mesures de seguretat. Dilluns s'obriran les inscripcions.
I l'últim titular pel temps. Aquest matí s'han acumulat més de 80 litres per metre quadrat a les Terres de l'Ebre i sembla que aquestes pluges aniran a més. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. Durant les properes hores es mantindran sobretot cap a les comarques del sud i després, de cara al vespre, de nit, matinada i sobretot demà, aquestes pluges s'estendran per qualsevol punt del país, les més importants sobretot en punts de la costa i del prelitoral, on no es descarta fins i tot alguna aigua, i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat i acumulació de pluja, sobretot de cara a aquesta nit i demà. Per tant, molta precaució amb aquests aiguats i alerta amb rius i rieres. I atenció també amb el vent, que es mantindrà fort sobretot en punts de la costa i això provocarà que hi hagi mala mar.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I a l'illa canària de La Palma, els bombers treballen contra rellotge per salvar el poble de Todoque, que de mica en mica va quedant sepultat per la lava. El magma ja n'ha devorat les primeres cases i amenaça de destruir tot el municipi. Els bombers fa hores que miren d'obrir una rasa per desviar la lava cap a un barranc i aconseguir que voregi el poble, però el temps s'acaba i les autoritats gairebé ja ho donen per impossible. Durant tot el matí, els veïns han fet hores de cua per poder entrar a casa seva i salvar in extremis les seves pertinences abans que tot quedi arrasat. Enviat especial de RAC1 a La Palma, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sembla una feina impossible, però és la que s'està fent, o com a mínim intentant, sobretot perquè la lava en aquests moments està baixant molt a poc. Estan construint, estan fent rases amb excavadores per intentar-la desviar i perquè afecti menys habitatge. Sí que la situació a les parts més altes d'aquest poble de Todeque és que les cases estan totalment cobertes per la gran massa de lava. A tot això hi ha centenars de veïns, no només de Todoque, també de municipis, de pobles de la rodalia, que proven de tornar a casa per intentar recollir pertinences. La cua als controls policials és de 2 hores i mitja.
La camioneta la tengo ahí, sí. Para llevar pues la ropa. No la voy, hasta coger así al montón y de aquí a la dentro, la camioneta y salgo.
Estamos viendo a ver si más que sea nosotros no nos dio tiempo de coger 3 pantalones y 3 camisetas, pero claro, con eso no nos da para saber el tiempo de estimación que va a durar el volcán.
Domingo habíamos tolto el animal y la ica. Ahora vamos a ver si se puede prender un po' de cosa, vestiti, le cose principali.
Un cop passat el control, tenen entre 15 i 30 minuts, depenent de com saben convèncer la policia, per poder-se quedar allà. Això sí, hi han d'anar sempre acompanyats de tècnics de medi ambient.
En les últimes hores, a més, Jordi, l'erupció ha entrat en una fase encara més explosiva. El volcà escup lava i cendra amb molta més intensitat. L'Institut Geològic de les Canàries calcula que l'erupció es pot allargar gairebé 2 mesos, 55 dies en concret.
Sí, és una dada molt estimatòria que s'obté a partir de la mitjana de les erupcions dels últims segles. El que sí que asseguren els geòlegs és que serà més llarga que l'última, la d'ara fa 50 anys, que va durar 3 setmanes i mitja. I el que és visible per tothom és que hi ha més explosions, això comporta, per tant, més lava i que el cràter nou està creixent ràpidament.
RAC 1 migdia.
Ho dèiem també en començar, el Departament de Salut xifra en gairebé 70.000 les dosis que han caducat en les últimes setmanes de vacuna contra el coronavirus. Els equips de vacunació en van descongelar més de les que finalment es van administrar perquè creien que durant el setembre s'incrementaria el ritme de vacunació. Finalment, però, no ha estat així. De fet, es van vacunar més persones a l'agost que aquest mes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ho atribueix a haver obert la vacunació sense cita prèvia.
Quan tu tens vacunació sense cita, la llurs oferta-demanda és molt més difícil, perquè tu no saps qui et vindrà. I tu tens que garantir en un moment en què cada persona és super important, és a dir, que si arriba una persona al centre vacunal no pots deixar que passi sense que, si vol vacunar-se, que es vacuni. Tu tens que tenir allí vacunes descongelades.
De fet, el ritme de vacunació continua estancat. Ahir es van administrar, encara no, 14.000 dosis. Preocupen, sobretot els joves d'entre 20 i 34 anys que amb prou feines tenen la pauta completa al 60%, Laia Colomer.
Són de llarg les franges d'edat a la cua de la vacunació. Per això el Departament de Salut intensifica el missatge sobre la importància de la vacunació també en gent jove. De fet, en la cinquena onada han mort 6 persones menors de 40 anys. Doncs bé, 5 no estaven vacunades. El mateix passa amb els ingressos a les UCIs. Ara hi ha 11 persones de menys de 40 anys a les unitats de crítics i d'aquestes 10 no estan immunitzades. Carmen Cabezas insisteix en la crida a vacunar-se.
Però com diem sempre, això no vol dir que no hi hagi ingressos en persones menors de 40 anys. Importantíssim aquest missatge de que la malaltia en persones joves també pot ser complicada.
Davant l'estancament de la vacunació, cap a finals de mes, Salut tancarà bona part de la 60ena de centres massius de vacunació. Només en quedaran oberts 10. Un dels que probablement continuarà funcionant serà el de Fira de Barcelona.
Doncs bé, en aquest sentit, l'investigador del Biocomsc, Daniel López Codina, aposta per fer obligatori el certificat Covid per aconseguir incrementar la cobertura vacunal en aquestes persones més joves. En una entrevista al Món Arracu, López Codina ha explicat que França ha funcionat.
Ahir mateix estava treballant amb l'evolució de la pandèmia a França i el passaport Covid ha estat l'eina, diguem-ne, fonamental per millorar la situació.
Ho han frenat de cop, diríem, amb el tema del passaport Covid, professor?
Bé, el que en una vacunació que s'estava frenant van tornar-la a accelerar per arribant a valors realment molt alts.
Tot i que de mitjana Catalunya ja s'ha assolit el 70% de població amb la pauta completa, hi ha municipis que estan força per sota, tot just el 60%. Són, per exemple, Lloret de Mar, Alcarràs i Manlleu. Els seus alcaldes, Jaume Dolçat, Jordi Genés i Àlex Garrido, ho atribueixen a les dificultats per arribar a algunes comunitats. També n'han parlat al Món Arracú.
Molta d'aquesta gent s'ha pogut vacunar als seus països d'origen amb Sputnik i el que no estan reconeguts dins de la UE com a persones oficialment vacunades.
Col·lectiu romanès i col·lectiu àrab, que ens estem trobant amb una reticència a posar-se les vacunes, segur pel tema de desconeixement.
Tenim un sector de la població on la Covid no va amb ells i, per tant, es fa molt difícil arribar-hi i convèncer-los.
Vacunes a banda, els científics continuen investigant tractaments que puguin curar o esmorteir els símptomes de la malaltia. Doncs bé, administrar l'antiviral Remdesivir just després del diagnòstic redueix un 87% el risc d'hospitalització i mort. Ho assegura un estudi internacional amb la participació de la Fundació Lluita contra la Sida, l'IRSI Caixa i el Servei de Malalties Infeccioses de Can Rutí, que s'acaba de publicar l'any.
A l'estudi han participat més de mig miler de persones que no estaven vacunades i que eren col·lectius en risc d'emmalaltir greument. Se'ls ha administrat durant 3 dies Remdesivir i, comparat amb les persones que van rebre placebo, han reduït un 87% el risc de complicacions. L'investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, destaca, RAC1, la importància d'administrar-lo en els primers dies de la infecció.
Remdesivir, el que és un antiviral, el que fa és destruir el virus, que és dir, que aquest virus no es multipliqui. Per tant, en el moment en què prenem Remdesivir, el virus, diguem-ne, es mor. Per tant, per això és important fer-ho al principi, quan tenim aquest virus i ens acabem d'infectar i el virus està replicant. Nosaltres tallem la infecció i amb aquesta, fent això, disminuïm en un 87% la possibilitat de complicacions.
Paredes espera que en les properes setmanes o mesos les agències reguladores aprovin el Remdesivir en forma de medicament oral.
A tot això, Barcelona desplegarà més de 1.000 agents de la Guàrdia Urbana per controlar les aglomeracions durant les festes de la Mercè, especialment els botellons. L'Ajuntament confia que no es repetiran els incidents que van enfrontar joves i policia durant les festes de Gràcia o de Sants Benet i Nyigó.
La Guàrdia Urbana ha reforçat especialment el torn de nit i treballaran més de 400 agents. L'intendent major Pedro Velázquez explica que intentaran minimitzar la presència d'alcohol a l'espai públic, però que multaran també qualsevol conducta incívica quan es produeixi.
Actuarem de manera molt intensa amb aquelles conductes que estiguin relacionades amb el subministrament d'alcohol. Estic parlant d'inspecció en locals que puguin ser subministradors de begudes alcohòliques que puguin ser utilitzades en aglomeracions o també les conductes de venda ambulant. Però també no oblidem aquesta òptica que deia reactiva. Denunciarem les conductes que afectin el civisme, especialment el consum d'alcohol.
Un dispositiu que vigilarà especialment 13 dels espais on hi ha activitats programades per la festa major, però també d'altres on han previst que s'hi concentraran grans grups de persones. El tinent d'alcalde Albert Batlle assegura que ho tenen previst com han fet tot l'estiu.
Som conscients de que es poden produir concentracions fora dels espais de festa, com de fet ha passat durant l'estiu, i per tant aquesta és una contingència que està prevista, i que per tant a la qual hi farem front.
També recorda que els actes de la Mercè són amb entrada prèvia i demana a qui no en tingui que no s'hi acosti.
RAC 1 migdia.
Són les 2:12, ho destacàvem en titulars. Hem de parlar ara del Barça i del seu tècnic Ronald Koeman, que avui ha plantat la premsa en la prèvia del partit de Lliga de demà contra el Cádiz, Albert.
Sí, Koeman ha comparegut davant dels mitjans, però no ha acceptat cap mena de pregunta i s'ha limitat a llegir un comunicat per defensar-se. Present en aquesta sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i teníem la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
Bon dia, sí, Koeman ha aparegut a la sala de premsa amb un paper, s'ha posat les ulleres i ha llegit un text de 3 minuts preparat per ell mateix, rebutjant qualsevol tipus de pregunta. Ja ens havien avisat abans de començar. El comunicat el representa a ell, el signa ell, no ha estat pactat amb el club i a la cúpula dirigent no en coneixien les intencions. Només ho ha dit els capitans minuts després de l'entrenament i els responsables de premsa ho han sabut minuts abans de la compareixença, informant-ne aleshores sí al president. Koeman ha demanat el suport de tots els actors implicats en fets i paraules.
El club està conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. Eso necesita tiempo. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles.
Koeman ha destacat la reconstrucció que està liderant amb els jugadors més joves, demanant paciència, i pel que fa a la competitivitat de l'equip ha argumentat que quedar entre els quatre primers de la Lliga ja serà un èxit i que a Europa no es poden esperar miracles. Mentrestant, es continua treballant per trobar-li un substitut, un relleu a la banqueta. Des del club respecten l'opinió expressada per Koeman en el comunicat i no hi haurà cap reacció.
D'aquí a uns minuts escoltarem íntegrament aquest comunicat i buscarem també l'opinió de veus autoritzades que ens ajudin a interpretar el gest del tècnic just abans de viatjar demà a Cádiz.
Un minut i mig i continuem repassant l'actualitat.
RAC 1.
tecnologia eco ens fa més humans i més responsables amb el medi ambient. Per això, et presentem la nova gamma i-híbrida de Hyundai, amb l'i20 i l'i30. Entrega immediata i preus especials per a vehicles en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, el Gironès i ara també al Maresme. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Ciutat del Motor. Una ciutat per descobrir, tot un món per escollir. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè. Informa-te'n a santboimotor.es. Sant Boi Ciutat del Motor. 34 marques al teu servei.
Gourmet La Vanguardia presenta la fórmula especial Gofretti, el mix de farines premium 100% live per fer creps, gofres i pancakes a casa. Un pack exclusiu amb 6 paquets de farina i una gofreta, acompanyats de mels alemany, melmelada escambec i crema de xocolata Grashof. Promoció valorada en 75 euros, ara per només 49. Compra-la a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Godia Catanies.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. RAC 1 migdia.
Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Avui fa un any de l'aprovació de la llei de contenció dels lloguers que va tirar endavant la Generalitat per frenar l'escalada de preus i durant aquest any els preus han baixat, però el mateix govern ho atribueix més a la pandèmia que a la nova normativa. Les associacions immobiliàries tampoc creuen que la llei hagi tingut gaire efecte. En canvi, el sindicat de llogateres assegura que s'estan evitant pujades abusives, Montse Martí.
El portaveu del sindicat de llogaters, Jaime Palomera, diu a RAC1 que on s'ha notat més la baixada dels preus dels lloguers és als municipis on s'està regulant, com a Barcelona.
Durant tot el 2020, els preus del lloguer pràcticament no van baixar. La gent quedava astorada quan veia que estava en una crisi galopant i que el mercat immobiliari semblava que no que estava com aïllat. Els preus no van començar a baixar fins l'últim trimestre de 2020, coincidint justament amb l'aprovació de la llei.
L'assessora jurídica dels agents de propietat immobiliària, Montse Junyent, no ho veu així. A RAC1 aposta per augmentar el parc d'habitatge públic assequible i de caràcter social.
La inseguretat jurídica que fa és que es retraigui l'opció de lloguer de molts dels propietaris. No tenim un parc social d'habitatge. Vull dir, estem a la cua d'Europa per incrementar i garantir les opcions d'accés a l'habitatge.
L'Associació de Propietaris defensa que la llei és inconstitucional, mentre que el sindicat diu que si el Constitucional o la Moncloa l'anulen, es tornaria a deixar els llogaters completament desprotegits.
Això pel que fa als preus, però el sindicat de llogateres denuncia que cada vegada hi ha més propietaris que discriminen els inquilins que els reclamen que compleixin la llei. És una situació que ha viscut, per exemple, una veïna de Barcelona, la Mireia Bel, que ha explicat el seu testimoni a RAC1, Maria Costa.
Segons relata la Mireia, després de veure un pis que els interessava, van fer la transferència del primer mes del lloguer. Tot i haver presentat tota la paperassa de nòmines i avals, la sorpresa arriba quan la propietària del pis exigeix, a través de la immobiliària, que han de contractar una assegurança d'impagament, un cost que, segons la llei, ha d'assumir el mateix propietari. I encara més, també li demana que es faci càrrec dels honoraris. Tot i que la Mireia reconeix que aquests costos no li toca assumir-los i accedeix per l'interès del pis, però la propietària li acaba tancant igualment la porta.
Ens van enviar un e-mail on literalment ens deien que no li havia agradat que sapiéssim la llei i que si teníem intenció d'anar dient la llei diu, no li interessàvem.
I per això considera que la llei no els protegeix.
Ens hem sentit molt desemparats i molt frustrats perquè és que l'únic problema que hi havia és que sabíem quins eren els nostres drets. Llavors, no tenim clar si hi ha una llei, si serveix de res.
Admet que els llogaters no els queda altre remei que assumir els costos i reclamar-ho més tard judicialment.
A Madrid Podem també vol que el govern espanyol tiri endavant una llei de l'habitatge que reguli, entre d'altres, el preu del lloguer i avisa que és un tema que s'ha de resoldre als pressupostos generals de l'Estat. Els seus socis del PSOE, en canvi, ho desvinculen. Per tant, Podem avisa que l'acord entre els socis encara està lluny i que difícilment els comptes es podran presentar a finals d'aquest mes, com va anunciar Pedro Sánchez. N'han parlat aquest matí Ione Belarra, Televisió Espanyola, i Nadia Calviño, a Ràdio Nacional d'Espanya.
son temas que se tienen que resolver porque la gente de nuestro país no puede seguir pagando unos alquileres que están desorbitados, ¿no? En muchos centros de las ciudades. Son algunas de las medidas que están también en la mesa de negociación y que no tienen avances sustanciales.
Llevamos mucho tiempo trabajando. Yo espero que haya un acuerdo en esta ley, pero me parece que no tiene sentido vincularlo con un tema tan fundamental para nuestro país como es tener unos presupuestos generales del Estado.
La llei de l'habitatge no és l'únic que separa el PSOE i Podem. Els de Belarra també vinculen l'acord pels pressupostos generals de l'Estat a una reforma fiscal que augmenti l'impost de societats per les grans empreses. Sense acord, per tant, entre els socis del govern espanyol, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, continua buscant, això sí, el suport dels grups del Congrés a aquests comptes. Aquesta tarda reunirà amb representants de Junts, el PDeCAT, el PNB i Bildu, entre d'altres. Mentrestant, el preu de la llum continua pels núvols. Avui marca el segon màxim històric i demà, això sí, donarà una petita treva, baixarà un 6%. Això vol dir que de mitjana es pagarà 165 euros al megawatt hora. Són 10 euros menys que avui, però 4 vegades més que fa un any. L'hora més cara, novament, de 9 a 10 del matí. En aquesta franja l'electricitat s'enfilarà per sobre dels 192 euros. El govern obre una nova línia d'ajudes per la compra de motos i cotxes elèctrics i també per la instal·lació de punts de recàrrega. En total s'ha reservat un paquet de 65 milions d'euros. Les ajudes aniran dels 4.500 als 7.000 euros si s'acredita el desballestament del cotxe vell, Montse.
Per les motos, les ajudes seran de 1.100 euros i de 9.000 euros per les furgonetes. Podran demanar l'ajuda a aquelles persones, també autònoms, comunitats de propietaris i administracions que comprin un cotxe elèctric o l'hagin comprat des del 10 d'abril. El mateix pel que fa als punts de recàrrega. Els ajuts es podran demanar fins al 31 de desembre de 2023. Preveu que beneficiïn 7.000 persones. La consellera Teresa Jordà diu que es vol augmentar del 8 al 10% el nombre de cotxes elèctrics en circulació.
Ho fem multiplicant per 4 el pressupost de l'edició anterior, amb un objectiu molt clar, que no és altre que incrementar entre un 8% i un 10% la matriculació de cotxes elèctrics al nostre país.
L'ajuda per la instal·lació de punts de recàrrega públics i privats cobrirà des del 30 al 80% de la despesa.
RAC 1 migdia.
Els Mossos investiguen la mort d'una persona que han trobat calcinada dins d'un cotxe aquesta mitjanit al Vinyan, al Baix Penedès. El cos estava lligat i tenia algunes parts amputades. Ho explica La Vanguardia, que cita fonts policials. Xavi Pardo.
El que reconeix oficialment la policia és que el cadàver està tan cremat que no només no poden dir com va morir, sinó ni tan sols si es tracta d'un home o una dona. El cos l'han trobat els bombers, que poc després de la mitjanit han rebut l'avís d'un foc al terme municipal del Vinyana. Quan han apagat les flames del vehicle, han vist que podria haver-hi un cadàver a dins i han avisat els Mossos, que ho han confirmat. Ara intenten identificar-los. N'han encarregat l'àrea d'investigació criminal del Camp de Tarragona i el jutjat ha decretat secret de sumari.
Avui, un antic pastor evangèlic de Collbató ha acceptat 4 anys de presó per abusar sexualment d'una menor de 13 anys.
Ha reconegut que durant 4 anys va fer tocaments i petons a una nena quan ella tenia entre 6 i 10 anys. Aprofitava que la família la deixava a casa seva per la confiança que li tenia com a pastor. Ha confessat a canvi d'una rebaixa de la pena, un pacte que ha evitat el judici que s'havia de fer a l'Audiència de Barcelona. El fiscal demanava inicialment 6 anys, però ha acceptat el pacte per evitar la víctima el trauma d'haver de declarar de nou al judici.
La temporada de bany ha acabat amb 21 ofegaments mortals a les platges. Són 3 víctimes menys que l'any passat. La majoria de les persones que han mort ofegades són homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys. Pràcticament la meitat va morir mentre hi havia el senyal de vigilància actiu i amb bandera verda, Maria Costa.
La campanya va començar el 15 de juny i es va enllestir el 15 de setembre. Segons Protecció Civil, la xifra de 21 víctimes mortals per ofegament se situa dins la mitjana habitual i lluny prop de l'estiu del 2019, quan es van morir 29 persones. Poc més de la meitat de les persones ofegades aquest any tenien més de 70 anys, concretament 11. A tot això, aquest estiu han mort 9 persones estrangeres, mentre que la resta de víctimes, 12, eren de nacionalitat espanyola. Una xifra més alta que l'any passat, quan només van morir 3 persones de nacionalitat estrangera. D'altra banda, la meitat de les víctimes han mort mentre hi havia el servei de vigilància en marxa i amb bandera verda. Són els que s'anomena ofegats silenciosos, perquè són persones que normalment es desmaien a l'aigua, tot i les condicions de bany favorables. Gairebé 4 de cada 10 ofegaments han estat a les platges de la Costa Brava, seguit de la Costa Daurada, on hi han mort un 28,5% de les víctimes.
Les 2:23, us ho ha avançat RAC1. El polèmic magatzem fet als ports pel subdelegat del govern espanyol a Tarragona no ha esmenat totes les irregularitats detectades per l'Ajuntament de Roquetes. Així ho ha corroborat una nova inspecció feta dilluns per l'arquitecte municipal, aquesta controvertida caseta per guardar les eines. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia.
dia, Núria. La nova inspecció, feta aquest dilluns, ha corroborat, segons ha pogut saber RAC1, que no s'han esmenat ni de bon tros totes les deficiències detectades. El propietari sí que ha tancat amb taulons de fusta part de les finestres i ha desmuntat la cuina, però vol mantenir, per exemple, part de la distribució interior, amb un altell de 20 metres, i també conservar el lavabo, l'antena satèl·lit a la teulada i una estufa de llenya amb xemeneia a la teulada. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Roquetes avança que no donarà llum verda al certificat de final d'obra perquè no s'adequa, sosté, a la llicència de magatzem per estris per la neteja del sotabosc. L'Ajuntament de Roquetes ja ha decidit que portarà el cas a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Serà la Comissió d'Urbanisme, competència de la Generalitat, que haurà de decidir, per tant, si legalitza o no l'obra després d'estudiar l'informe que farà l'arquitecte municipal i les al·legacions que ja dic té intenció de presentar el subdelegat del govern espanyol a Tarragona.
RAC 1 migdia.
Enric Millo comença a recórrer els indults contra els líders independentistes. L'exdiputat del Partit Popular i exdelegat del govern espanyol a Catalunya ha presentat un recurs contra l'indult a Jordi Sánchez. El mateix secretari general de Junts per Catalunya ho ha publicat a les xarxes, Adrià Santasusagna.
De moment és l'únic cas que s'ha fet públic. Jordi Sánchez ha publicat l'escrit amb data d'aquest dilluns 20 de setembre en què li comuniquen que Enric Millo ha presentat un recurs contra l'indult que va aprovar el govern espanyol. El Partit Popular ja va anunciar que l'exdelegat del govern espanyol, actual secretari d'Exteriors a la Junta d'Andalusia, recorreria els indults davant del Tribunal Suprem. Tot apunta que a les properes hores també aniran arribant les notificacions del Ministeri de Justícia a la resta d'indultats. Enric Millo, recordem, va tenir un paper clau durant l'1 d'octubre com a delegat del govern espanyol a Catalunya en la resposta de la Moncloa contra el referèndum.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional suposa la concessió de l'indult al raper Pablo Hasél. El Ministeri Públic diu que no se li poden perdonar les penes i deixar-lo lliure perquè està condemnat per múltiples fets delictius i és reincident. Anem ara a Madrid. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, la Fiscalia ha fet un informe per posicionar-se en relació amb la petició d'indult de Pablo Hasél i diu que hi està totalment en contra. A l'escrit, el Ministeri Públic fa referència a l'informe que ha elaborat el centre penitenciari de Ponent on Hasél està complint la condemna i diu que en cap cas explica que es mereixi ser indultat per raons de justícia, equitat o conveniència pública. Segons la presó, Hasél no vol participar als programes individualitzats que es fan al centre i no vol fer cap tractament per a la reinserció. L'Audiència Nacional va ordenar l'ingrés a presó de Pablo Hasél al gener per complir una condemna de 9 mesos per un delicte d'enaltiment del terrorisme i un altre d'injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per missatges que va difondre a través de les xarxes socials. Hasél va ingressar a la presó per acumulació de condemnes, ja que l'Audiència Nacional l'havia condemnat prèviament a 2 anys de presó per enaltiment de la banda terrorista ETA.
Més coses al marc unitari de la comunitat educativa carrega contra el Departament d'Ensenyament per no haver previst prou places per assumir la demanda de la formació professional. El col·lectiu que aglutina sindicats de docents, estudiants i associacions educatives demana reduir ràtios i també desdoblar grups.
En un manifest, el col·lectiu acusa el govern de no haver ofert les places que tocaven pel que fa a la formació professional amb l'objectiu que la gent jove accedeixi al món laboral. Ho ha denunciat Jesús Martín, membre del marc unitari de la comunitat educativa.
Hi ha hagut una insuficient oferta que ha deixat a mi milers d'estudiants que avui dia no podem quantificar perquè el departament encara no ha facilitat les dades. Una de les vergonyes que tenim és que el procés ja han començat les classes i no s'han publicat les dades. I l'oferta ha estat del tot insuficient.
A tot això demanen aplicar aprenentatges que ha deixat com a lliçó la pandèmia, com per exemple reduir el nombre d'alumnes per grup i desdoblar les classes. Insisteix que s'ha d'augmentar l'oferta d'educació pública i reduir la dels centres privats i concertats que no tenen tanta demanda.
RAC 1 migdia.
2:30 i 2:45, és moment d'analitzar i saber quines conseqüències pot tenir el gest que sentíem abans que ha tingut avui Ronald Koeman, Albert.
Sí, el gest de no voler fer roda de premsa i limitar-se a llegir un comunicat demanant paciència a l'afició en la prèvia del partit de demà contra el Cádiz a la Lliga. Saludem de nou la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
Bon dia de nou.
Però el que farem primer, si et sembla, és escoltar íntegrament aquest comunicat de Koeman que ha llegit, com dèiem, fa poc més d'una hora a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper. Aquest era el moment.
Ronald Koeman, que avui ja es limitarà a una lectura d'un comunicat per part de l'entrenador. Gràcies.
Hola, bon dia a tothom. El club està conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del Club Barcelona, FC Barcelona, que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy, muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça. Muchas gracias por venir.
Doncs així, amb aquests 3 minuts, Koeman ha fet avui la prèvia del partit de Lliga de demà contra el Cádiz, un comunicat, Marta, que no s'esperava ningú.
No, no se l'esperaven, de fet, ni els responsables de premsa del club, que ho han sabut minuts abans, ni els capitans, que n'han estat posats al corrent just després de l'entrenament, ni tampoc el president, que se n'ha assabentat pel Departament de Comunicació del club instants abans que Koeman, de mutu propi, sortís a la sala de premsa de la ciutat esportiva amb el text de 3 minuts preparat, les ulleres posades i a punt per llegir. Destacar sobretot això, que el comunicat no ha estat consensuat amb ningú, que el representa només a ell i que no estava previst dins la tònica habitual d'una prèvia. Des del club respecten l'opinió expressada per Koeman en el comunicat i no hi haurà cap reacció al respecte. Mentrestant, però, es continua treballant per trobar-li un substitut, un relleu a la banqueta. Ahir el president Laporta va tornar a dirigir-se als socis en un vídeo penjat al seu compte de Twitter demanant-ne el suport.
A Cádiz podeu estar segurs que l'equip intentarà guanyar. No sé el que passarà, però passi el que passi a Cádiz, el proper partit contra el Llevant d'aquesta setmana, continueu animant a l'equip com ho esteu fent. I estigueu tranquils. Sabem el que s'ha de fer i ho arreglarem.
El futur de Koeman cada cop més sentenciat, és evident, queda en suspens de moment amb el que pugui passar en els propers partits.
I això d'avui de Koeman, com ens ho hem d'agafar, com ho hem d'interpretar? Li hem demanat l'opinió a alguns dels nostres experts de capçalera. Sentim per aquesta ordre Joan Jupallàs i Miguel Rico.
Doncs és difícil interpretar o ficar-se al cap de Ronald Koeman de per què ha fet aquest comunicat i no s'ha volgut sotmetre a les preguntes dels periodistes, però poden haver dues teories, les dues bastant factibles. Una seria que després de l'última roda de premsa contra el Granada, on es va mostrar més vulnerable que mai, més impotent que mai, doncs no volgué passar per un tràngol similar i estalviar-se les preguntes i directament fer un comunicat. La segona, creïble també, de teoria, però segurament més tremendista, seria que Koeman se segueix sentint desprotegit, pel president i per persones properes al president, ha dit prou, ha arribat al límit i fa una nota pràcticament amb regust de comiat, deixant clar que fa el que o ha fet fins ara el que ha pogut, agraint el suport del públic i negant pràcticament l'opció de que aquest equip amb aquesta plantilla pugui arribar massa lluny aquesta temporada. Sigui com sigui, el resultat final de la fotografia és desolador perquè no és gens agradable veure l'heroi de Wembley amb aquesta tessitura i parla malament, parla pèssimament de com s'han portat les coses des del club en aquesta relació a president-entrenador que evidentment el manual d'instruccions diu que s'ha de portar d'una manera en les antípodes de com s'ha portat fins ara.
Doncs estem davant d'un fet insòlit, que això no vol dir que sigui ni bo ni dolent, significa que és una cosa que no estem acostumats a veure. Vaja, de fet, jo no recordo haver vist mai una cosa igual. De fet, és una línia que últimament està seguint el president també, que surt, el club ha emès un comunicat del president, on naturalment tampoc hi ha preguntes, i crec que n'ha fet un parell el Koeman. La diferència és que ho ha fet en directe, i per mi que ell sap sospitós des del primer dia que va arribar a la nova junta pel que fa al camp, ara el que ha volgut evitar és que també tot el que digui pugui ser utilitzat amb els, en contra seva arrel de les declaracions i de les previsibles preguntes sobre la seva continuïtat, el seu futur, el joc de l'equip. Ha vingut a resumir la situació amb, ratificant l'esto es lo que hay de l'altre dia i que amb això s'ha de tirar. Si hi ha paciència, continuarà, i si no n'hi ha, pues, al carrer, en qualsevol moment, abans o després del dia del Cádiz o abans o després del dia del Llevant. En fi, situació de... A mi m'ha donat la situació de que sentint-se sentenciat ha volgut dir la seva.
A tot això, Marta, Koeman ha donat abans la llista de convocats per demà, perquè demà hi ha partit, després de l'entrenament d'aquest matí.
Sí, costa centrar-se en el que és només la pilota, tenint en compte la situació que està travessant ara mateix el club, amb totes les mirades posades en Koeman, una llista per viatjar a Cádiz, una llista de 20. Respecte a la darrera convocatòria, hi ha un únic canvi entre Nico per Valde, que és baixa, recordem-ho, per lumbàlgia. Per tant, el gran dubte és qui ocuparà el lateral esquerre davant les baixes que té Valde, Alba, a més de Pedri, Braithwaite, Ansu Fati, Dembélé i el Kun Agüero. El Barça, doncs, amb un nou examen enmig de tota aquesta mala maror que té ara mateix el club.
Gràcies, Marta. I no cal dir que qualsevol novetat que es pugui produir, perquè mai se sap, línies obertes, i ens ho fas saber de seguida. Bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
També aquest matí el Cádiz ha acabat de preparar aquest duel de demà i el seu entrenador Álvaro Cervera també ha parlat de Ronald Koeman, declaracions que ha fet, però abans, just abans, que el neerlandès plantés a la premsa. Ha dit això.
Que entre lo que ha pasado hoy Koeman, yo creo que hay muchísima gente y muchísimas responsabilidades como para echarle todas las culpas al entrenador. ¿Qué es lo más fácil? Sí. ¿Que lo que se vio el otro día a mucha gente no le gustó? Pues seguramente. Pero entre lo que ha pasado, lo que era ese equipo hace un año, dos años... Y Koeman, yo creo que hay demasiada gente para, como para centrarse solo en la figura de él.
Un Barça que a l'espera de jugar aquest partit de demà contra el Cádiz i la jornada davant el Sevilla veu com l'Atlètic de Madrid és ara provisionalment líder de la Lliga amb 6 punts més que els Blaugrana després de la victòria matalassera d'ahir al camp del Getafe amb un doblet de Luis Suárez. Gemma Montero, hola, bon dia.
Bon dia, i gràcies a aquests dos gols l'Atlético lidera la Lliga amb 6 punts més que el Barça de forma provisional. No va ser per un partit fàcil pels de Simeone. El Getafe es va avançar l'últim minut de la primera part, però els de Simeone van remuntar a l'últim quart d'hora gràcies sobretot a dos gols de Luis Suárez, de l'uruguaià. Griezmann va ser titular però continua sense despuntar. A més, un ex-blaugrana, Carles Alanyà, va ser expulsat amb vermella directa. A la resta del partit, però, Simeone, a la resta de jugadors, el retraia la seva falta d'intensitat.
Porque no la estamos teniendo en el contra el español. No la tuvimos, hoy no la tuvimos tampoco. Me gustó el partido de Villarreal, pese a la crítica, perdón, de Villarreal, el partido de Bilbao, A mí me gustó, el equipo tuvo una buena intensidad de juego. Me gustó el partido de Porto, porque tuvo una buena intensidad de juego. Con el Español en el primer tiempo y hoy en el primer tiempo no la tuvimos. Y bueno, evidentemente depende de nosotros mejorarla.
El tècnic argentí explicava, a més, molt gràficament per què al seu equip li manca gol.
Correa llegó último a la pretemporada, Suárez llegó último a la pretemporada, se tuvo que parar por lo que tuvo en la pierna en la época de selecciones. Joao estuvo 3 meses o 4 meses sin ser titular. Griezmann viene de otro equipo y se tiene que volver a adaptar al juego nuestro. Hay un montón de situaciones que obviamente mejorarán con el andar.
Gràcies a aquesta victòria, l'Atlètic de Madrid és líder amb 14 punts, 6 més que el Barça, tot i que els blaugrana encara tenen 2 partits pendents. Ahir també es van jugar l'Atlètic Club de Bilbao 1, Rayo 2 i Llevant 0, Celta 2.
I avui serà torn pel Real Madrid, que li podria tornar a prendre aquest lideratge provisional a l'Atlético si és capaç de guanyar o fins i tot empatar directament a casa contra el Mallorca. Oriol Manrique, bon dia.
Bon dia, doncs els blancs busquen, com dius, aconseguir la seva 5a victòria de la temporada, cosa que suposaria que recuperarien el lideratge de la classificació. L'equip dirigit per Carlo Ancelotti es presenta al partit amb baixes importants, sobretot en defensa, com són el cas de Carvajal, Marcelo i Mendy. Tampoc han entrat a la convocatòria Kroos, Bale i Ceballos, però sí que ho ha fet Mariano, que en els últims dies arrossegava unes molèsties musculars. Ancelotti va parlar ahir sobre la prèvia d'aquest partit. Un dels noms que més va sonar en aquesta roda de premsa va ser el d'Eduardo Camavinga. El migcampista francès ja ha jugat 3 partits i acumula un gol i una assistència. El tècnic blanc en aquest sentit considera que el jugador s'està adaptant molt bé al seu nou equip.
Eduardo, yo creo que tiene todo para jugar en el Real Madrid. Está mostrando todas sus cualidades. Muy alegre en el vestuario, habla con los compañeros, intenta de aprender el español rápidamente. Todo bien, es la frescura de la juventud.
El Real Madrid de moment ha fet un molt bon inici de temporada i ha encadenat 4 victòries consecutives. Ancelotti es mostrava molt content amb els últims resultats de l'equip i també amb el rendiment dels seus jugadors.
El hecho que hemos hecho 5 partidos afuera, en campos complicados como lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de Milán, significa que el equipo tiene pelotas, así se puede decir.
Doncs veurem si aquestes pelotes de les que parla Carlo Ancelotti els serveix per guanyar al Mallorca, un equip que, malgrat que ha pujat de categoria aquesta temporada, se situa en 8a posició amb 2 victòries, 1 derrota i 2 empats.
Això serà a les 10 de la nit i abans, a 8:15, jugarà el seu partit l'Espanyol, que rebrà el Cué, l'Alavés, en un partit, per tant, important per mirar de distanciar-se de la zona baixa de la classificació. Eduard Davalla, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Doncs sí, costaria trobar un duel entre dos equips més necessitats ara mateix a primera, una nova oportunitat per l'Espanyol d'aconseguir la primera victòria de la Lliga i escalar llocs a la classificació. Vicente Moreno farà canvis a l'11, a falta de conèixer la llista de convocats, tindrà, si no hi ha un miracle, 3 baixes. Per lesió, Aleix Vidal, Calero i Puado. El tècnic està pendent de David López, que ahir es va entrenar amb el grup i podria tornar una convocatòria després de 2 partits d'absència. Moreno admet que tant l'Espanyol com l'Alavés n'arriben necessitats al partit d'avui.
Ahir, pues, tant ells com nosaltres, pues, no han tingut en alguns partits la fortuna d'aconseguir el que crec que han pogut mereixer i això fa, pues, que no tinguem tots els punts que vulguem, ni ells ni nosaltres. Va ser un equip perillós, que té bons jugadors, en independència de que ara estiguin en una mala classificació, entrenador fantàstic i vamos, me costa que ens van a ficar les coses molt difícils perquè van a voler guanyar el partit igual que nosaltres.
L'Alavés arriba al duel d'avui encara pitjor que l'Espanyol, com deia, sense puntuar, i amb el seu tècnic Javi Calleja en entredit. Tenen baixes Legend, Javi López, Pere Pons i Edgar, i molt respecte per l'Espanyol. Calleja
consiguió un ascenso muy importante el año pasado, haciendo muy bien las cosas. Mantiene una base del equipo muy fiable, tiene mucha calidad. Me preocupa, pero lo que más me preocupa, como os he dicho, es que nosotros cambiemos esa mentalidad y sepamos que es un rival, que Juan Case, que pues no va a poner las mismas dificultades que nos ha puesto Osasuna, que nos ha puesto el Mallorca, pero que tenemos que intentar pegar nosotros primero, hablar de nosotros, cambiar nosotros para que no dependamos tanto de lo que haga el rival.
Aquest Espanyol a la vez arrencarà 8:15 a l'RCD Stadium. El podreu seguir des de mitja hora abans a les 7 a RAC1. Xilarà un andalús, Milero López, amb Iglesias Villanueva al bar, i s'espera més de 10.000 espectadors a les graderies.
Una jornada de dimecres en què jugaran 2 partits més, un interessant Sevilla-València, 8:15, i el Villarreal-Elche a les 10. Ho seguirem tot a RAC1, lògicament. Per tant, avui futbol non-stop des de les 7 de la tarda i fins ben entrat ja al Tu diràs.
RAC 1 migdia.
I
I en futbol internacional també tenim partits de Lliga a França. Ja sabeu que avui juga el PSG sense Messi, a Itàlia, a Holanda, i partits de la Copa de la Lliga anglesa. Clara Rodergues, bon dia.
Bon dia, com dius, a França avui tota la jornada 7 es juga amb la gran absència de Leo Messi, que ha quedat fora de la llista pel partit entre el PSG i el Metz per una contusió òssia al genoll esquerre. Fora de França avui també tindrem un ull posat a Itàlia perquè la Juventus se la juga. L'equip bianconero encara no ha guanyat, ocupa places de descens i avui visita l'Spezia, on hi juga el català Salva Ferrer. També avui juga el Milan a casa contra el Venècia. De la jornada d'ahir destaca la victòria amb remuntada de l'Inter de Milà a camp de la Fiorentina per 1-3. Els de Simone Inzaghi són nou líders ara mateix provisionalment, i ahir també va guanyar l'Atalanta per 2-1 contra el Sassuolo. A Anglaterra no tenim lliga, però sí copa. El Manchester City de Pep Guardiola no es va deixar sorprendre pel Wycombe de tercera, 6-1 per accedir a vuitens de final. Tampoc va fallar el Liverpool, que es va imposar per 0-3 a camp del Norwich. També ha passat ronda el Leeds i la sorpresa la va donar l'Everton, que va caure dels penals contra el Queens per Rangers de segona. D'avui destaquen 4 partits: Manchester United, West Ham, Chelsea, Aston Villa, Arsenal, Wimbledon i Wolverhampton, Tottenham, tots a 9:15. I acabem als Països Baixos, on l'Ajax continua intractable, de golejada en golejada, ahir 0-5 a camp del Sittard.
Tot plegat sense oblidar el futbol femení, després que ahir es consumés l'èxit absolut de la selecció espanyola a la fase de classificació del Mundial pel 2023, acabant la primera finestra com a primeres de grup, amb una estadística a més aclaparadora, 17 gols a favor en només 2 partits. Gemma.
Sí, Espanya es va tornar a exhibir amb un 0-7 en aquesta ocasió a favor a Budapest contra Hongria, i és líder del grup B sense haver encaixat cap gol en contra en aquests 2 partits i, com dius, 17 gols a favor. A més, l'equip suma el seu 12è triomf consecutiu sense encaixar cap gol. Amaiur Sarriegi va tornar a tenir minuts, així com Nerea Vicente, Irene Guerrero i Jorge Vilda ha pogut fer proves de cara a properes cites. Esther González, Mariona Caldentey i Amaiur Sarriegi van fer un doblet cadascuna, l'altre gol el va fer Atenea del Castillo. La resta de l'equip va controlar molt bé el partit i, de fet, la blaugrana Sandra Paños no va tenir feina a la porteria. Per cert, parlant del Barça, el mànager general del futbol femení del club blaugrana, Márquez Zubizarreta, ha insistit en una entrevista a Mundo Deportivo que la decisió de Lluís Cortés de deixar el seu càrrec va ser completament personal.
Yo la primera comunicación que recibo es el momento en que me dice que su intención es de continuar el año siguiente. No te sé decir exactamente la fecha, pero fue prácticamente a la... No a la vez, pero la semana en la que lo comunico públicamente.
Zubizarreta va prorrogar fa unes setmanes el seu contracte amb el Barça fins al 2024 i també ha recordat com s'ha treballat per fer de l'equip un campió d'Europa. Encara hi ha, però, fites a aconseguir, tot i que algunes, com la pilota d'or, no es poden controlar.
Con la temporada que hemos hecho, viendo pues lo que decía un poco de los premios a nivel europeo, pues está claro que tenemos muchas más opciones de que haya una jugada con el Balón de Oro respecto a otras temporadas. Si lo gana la jugada del Barça, pues perfecto. Si no lo gana la jugada del Barça, pues sinceramente me costará mucho de entender, pero al final no podemos controlarlo.
Zubizarreta també ha confessat que el projecte del Barça femení es ven per si sol. Abans només cridava l'atenció el nom del club pel seu prestigi, però ara el projecte de la secció ha trencat barreres.
I per completar la pàgina del futbol, alguns apunts en format més breu.
L'exfutbolista brasiler Pelé continua fent treball de fisioteràpia a l'hospital on està ingressat després d'operar-se d'un tumor al còlon. Pelé evoluciona bé i fins i tot va fer broma en un vídeo que va penjar a Instagram en què se'l veu pedalejant. Diu que en breus pot tornar al Santos. Sergi Enric, que havia estat rebutjat pel Schalke 04 alemany pel seu vídeo sexual de fa 5 anys, és nou jugador de la Ponferradina de segona divisió. El davanter balear arriba lliure. Les Palmes i el Granadilla de la primera divisió femenina jugaran un amistós mix el proper 5 d'octubre i tots els diners que es recaptin amb les entrades es destinaran als afectats pel volcà de la Palma. I Samuel Letó presentarà la seva candidatura a la presidència de la Federació Camerunesa de Futbol. Les eleccions estan previstes a finals d'aquest any.
Dotze minuts per les 3, moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar de bàsquet, perquè avui juga el Barça el segon partit de Lliga d'aquesta temporada amb el desplaçament a Gran Canària. Clara.
Els blaugranes intentaran recuperar sensacions després de la treballada i patida victòria del passat diumenge contra el Múrcia, en què els blaugranes van deixar-se remuntar 17 punts en un moment de desconnexió al tercer quart. L'equip de Serunas, Jessi Kevichus, que només tindrà la baixa d'Àlex Abrines, visita la pista del Gran Canària, que també va debutar amb triomf, en aquest cas per 87-92 a la pista del Fuenlabrada, i amb un ex-blaugrana, Artem Pustovoi, firmant una gran actuació. El pivot del Barça, Brandon Davis, creu que serà un partit difícil.
Serà un bon partit, tenen un equip amb jugadors nous i serà difícil guanyar-los. Haurem d'estar concentrats i prendre'ns el partit seriosament.
El partit arrencarà 2:15. La resta de la jornada es disputarà entre demà i divendres, dia en què Joventut i Baxi Manresa entraran en escena. Els badalonins visitaran la pista de l'Obradoiro i els manresans rebran el València. En tots els partits, a les 7.
Tot plegat l'endemà que el Sant Josep, el Sant Pep, celebrés l'assemblea extraordinària en què es va aprovar el pla de la directiva per mantenir l'activitat aquesta temporada i recuperar el pavelló per via judicial.
Decisió unànime, 120 vots a favor i cap en contra. Bones notícies pel club, perquè en cas que els socis haguessin votat en contra, una nova junta directiva s'hauria hagut de fer càrrec del club amb un altre projecte o, si no, el Sant Josep hauria d'haver tancat. El president Ivo Norrantia va mostrar-se satisfet pels resultats de la votació.
Que facin aquest esforç i aquest sacrifici perquè continuem lluitant per recuperar el nostre pavelló i el fet de que bueno, haguem fet pinya a 6 i s'hagi votat per unanimitat tirant davant, pues dona unes forces tremendes, no? I fa sentir-se realment orgullós de ser del Sant Josep.
Mentre no es resol el procés judicial per recuperar el pavelló, els equips del Sant Josep podran seguir entrenant i jugant en algunes instal·lacions cedides, en alguns casos, això sí, fora de Badalona.
I en handbol, avui hem sabut que els clubs de la Sobal continuen pressionant per solucionar el conflicte dels drets televisius fins al punt d'amenaçar no jugar la Copa del Rei si la federació no cedeix, Emma. De fet, ja va succeir això amb la Supercopa. Ara sí que sembla que tenim la Gemma per parlar-nos d'aquest conflicte, insistim, el d'amenaçar no jugar la Copa si la federació no cedeix.
Sí, com ja va passar amb la Supercopa, els clubs diuen que la competició és seva, però la federació gestiona i negocia els drets. Per la Supercopa, la federació va signar un acord amb Teledeporte i la Sobal va denunciar que s'estava incomplint el conveni de delegació de competències. Fa uns dies es van reunir la majoria de clubs de la Lliga i va quedar clar que no estaven d'acord amb l'aplicació dels drets d'imatge en el nou conveni entre la Sobal i la federació. Un punt calent que no s'ha negociat bé d'inici. Alguns clubs pensen que aquest nou conveni s'hauria de resoldre. I com a mesura de força i amb temps suficient, estan pensant en no jugar, plantar-se, de cara a la pròxima Copa del Rei, que s'ha de disputar la seva fase final del 25 al 27 de març en una seu encara per designar. Està previst que la Sobal i la Federació tornin a parlar, però la possibilitat de no jugar la Copa del Rei del 2022 de moment està sobre la taula. A tot això, ahir el Granollers va perdre en el partit d'anada de l'última eliminatòria per classificar-se per la Lliga Europea. Els vallesans hauran ara de remuntar 3 gols en contra després de perdre ahir per 36-33 a la pista del Cadet en Schaffhausen, Suís. Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, reconeixia que la Lliga Europea ara mateix fa pujada.
L'eliminatòria en si, jo penso que està difícil. Evidentment, sortíem amb una eliminatòria 0-0, tot i que sabíem que ells eren molt bons. Ara sortim amb un menys 3, amb un gol a Berajal. Evidentment, penso que és oberta però difícil, no? Però en aquest cas, doncs, l'equip intentarà treballar per millorar tot el que avui hem pogut fer millor, perquè el dimarts surti, no? I a partir de demà ja pensar en Aitasuna, que és el pròxim que tenim. Però evidentment nosaltres ja preparant cosetes pel proper dimarts.
La tornada jugarà dimarts vinent al Palau Olímpic de Granollers.
I per tancar amb aquest bloc, com sempre, la resta de notícies del dia que avui encapçalem amb l'amistós que juga aquesta tarda al Barça de Futbol Sala i que suposarà la reaparició a les pistes del capità Sergio Lozano.
El Barça de Futbol Sala juga avui en amistós a les 5 de la tarda a la pista del Palma Futsal. Serà el lloc i el moment de la reaparició de Sergio Lozano després de la seva lesió i 8 mesos aturat. Precisament avui, al Mundial de Futbol Sala, a Lituània, es comencen a jugar els vuitens de final. La Federació Russa jugarà contra el Vietnam a Vilna a 4:45 i Venezuela s'enfrontarà al Marroc a Kaunas a partir de les 7. I en motor, Marc Márquez continua avui provant la que serà la seva onda per la temporada vinent al circuit de Misano. Avui ha estat 12è a la sessió matinal, una ronda en què Aleix Espargaró ha estat el més ràpid, Joan Mir ha estat tercer i Pol Espargaró sisè. Maverick Viñales ha acabat vuitè, Àlex Márquez 13è, Àlex Rins 14è i Dani Pedrosa ha acabat en la 21ena posició.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si em descuido de connectar-la?
T'avisa. És una alarma intel·ligent. I també et donen assistència immediata i truquen per tu a la policia.
I tot això, què costa?
Ara per tan sols 9,90 euros al mes durant 3 mesos contractant abans del 30 de setembre. Consulta'n les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Els professionals trien Bricomar, perquè aquí troben tot el material per a les seves obres i reformes i en la quantitat que necessitin. Per alguna cosa som l'opció amb més estoc disponible del mercat. L'autèntic magatzem de la construcció i la reforma pensat per a professionals. Bricomar.
Que content que estic amb les noves càmeres de Securitas Direct. Puc triar quines zones vull protegir i que m'avisin si passa algú. Em diu si és una persona, un animal, un cotxe... La posaré a la porta de l'entrada per tenir-la protegida i a la piscina per si els nens s'hi apropen.
Confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes que respon en segons davant qualsevol robatori o emergència. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Subscriu-te a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't al centre de planxat més compacte de Browns. Planxa dues vegades més ràpid i ocupa la meitat d'espai. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i estalvia temps i espai amb La Vanguardia i Brown.
La Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, és coneguda per protegir la ciutat amb un munt de miracles inexplicables.
Però sap que deixant escapar el Messi s'ha quedat ben a gust la Mercè aquesta.
És que em sembla que la patrona és de l'Espanyol.
Avui dia, la patrona de la Mercè continua escrivint els seus prodigis de la mà de RAC 105, organitzant uns concerts espectaculars.
Diumenge 26 de setembre, a 6:45 de la tarda, torna la Mercè de RAC 105 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Oh, els miracles existeixen!
En directe a les actuacions de Portobello, Su i La Fúmiga amb Samantha.
Diumenge 26 de setembre, la Mercè de RAC 105 torna a la Festa Major de Barcelona.
Vine a la Mercè de RAC 105. Ens és igual de quin equip siguis.
Amb la col·laboració de Verti Seguros, Abacus Cooperativa, Mons Interiors, Frit Ràbic, Mare Magnum, General Òptica i Xarxa Fort de Catalunya.
Quatre minuts i seran les 3. RAC1 torna al carrer amb la seva emblemàtica cursa. Després d'un any d'aturada per la pandèmia, la sisena edició d'aquesta festa de l'esport es farà a Badalona el dia de la Castanyada, el diumenge 31 d'octubre. L'acte de presentació s'ha fet a l'Ajuntament de Badalona. Més detalls, Albert Pedrol.
Després d'estrenar-se el 2015 a Barcelona, amb motiu del 15è aniversari de la ràdio i continuar sumant edicions per tot el territori, Girona, Tarragona, Lleida i Igualada, RAC1 tornarà a córrer amb els seus oients el diumenge 31 d'octubre pel passeig marítim de Badalona en un recorregut de 5 quilòmetres, adaptat, evidentment, a les mesures de seguretat anti-Covid, i amb inici i final al Pont del Petroli. Començarà a les 9 del matí i la sortida serà esglaonada. Fins a 5.000 persones s'hi podran apuntar en un període d'inscripció que s'obrirà dilluns vinent, 27 de setembre, a les 9 del matí, al web de RAC1 a RAC1.cat. La cursa l'han presentat aquest matí el director de RAC1, Jaume Peral, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i tots dos han coincidit que unir RAC1 amb Badalona és una aposta segura.
Nosaltres volem que el dia 31 d'octubre la ciutat de Badalona es tenyeixi de vermell, sigui una gran taca que recorri els llocs més emblemàtics de la ciutat de Badalona per on passarà aquesta cursa i que la participació sigui de rècord.
El fet de que RAC1 hagi apostat per Badalona, que hem treballat amb aquest projecte i això és garantia de que oferirem una cursa amb un circuit que serà espectacular, on serà tothom benvingut. Penso que és de les millors elements que podríem posar sobre la taula.
Com sempre, hi haurà final de festa amb música i amb el Via Lliure i el Xavi Bundó en directe des de l'epicentre de la cursa.
En plana cultural hem de marxar cap al Festival de Sant Sebastià perquè en espera del Premi Donostia, que aquest vespre es lliurarà a Johnny Depp. Avui s'ha projectat dins la secció oficial, però fora de concurs, l'espanyola La Hija, la nova pel·lícula de Manuel Martín Cuenca, enviat especial a Sant Sebastià. Blai Morell, bon dia.
Bon dia. La pel·lícula explica la història d'un matrimoni que acull una jove embarassada a casa seva. Es tracta d'un thriller sobre la maternitat subrogada que sap treure molt de partit de la seva atmosfera i que manté l'atenció fins a límits insospitats, especialment en el seu tram final. Potser el seu punt més feble sigui un guió massa convencional, però el conjunt funciona, convenç i atrapa. En el gènere del thriller també es mou la francesa Enquête sur un scandale d'État, una pel·lícula inspirada en una història real sobre l'existència de narcotràfic d'estat a França. Un film decebedor que va perdent força a mesura que avança i on no atrapa ni la part de la investigació periodística ni la de thriller. Bon dia.
Gràcies, Blai. I de Goll de Gom diu adeu a la pandèmia amb el musical Bye Bye Monstre. Bye Bye Monstre, bye bye bye. Bye Bye Monstre, bye bye bye. Es tracta del musical número 25 de la companyia i el primer que fan per públic infantil. El projecte, que compta amb dramatúrgia de Marc Artigau i música de Damaris Gelabert, és un homenatge als més petits de casa Maria Cosó.
L'espectacle s'ha construït a partir de més de 500 relats que nens i nenes de Barcelona van enviar durant el confinament a un concurs de TMB. Marc Artigau ha estat l'encarregat de cosir aquestes històries que sonaran amb música de Damaris Gelabert i es ballaran amb coreografies de Brothers Bros. Tot plegat per explicar la història d'una nena que es queda tancada a casa amb la família quan un monstre invisible atemoreix la ciutat. Per la directora de l'espectacle, Ana Rosa Sisquella, el muntatge ajudarà a desdramatitzar el Covid entre els més petits.
I ja crec que aquest espectacle ajuda d'alguna manera, com dèiem, a convertir en una certa diversió allò que ha sigut un drama, d'una manera absolutament respectuosa, evidentment, perquè no podem fer, però sí que desdramatitza una mica i crec que pot ajudar els nanos.
L'espectacle s'estrena el 7 de novembre al Poliorama i s'hi estarà fins al gener. A més, la il·lustradora Liona Ivanova ha creat un llibre amb la història de Bye Bye Monstre que ja es pot trobar a totes les llibreries.